l'entrevista.
Un minut i arribarem a 3:45 de la tarda. Mireu, aquesta setmana s'ha parlat molt als mitjans de comunicació. De fet, EFE avançava un primer esborrany del Ministeri de Sanitat sobre un nou pla de salut que restringiria, prohibiria, de fet, fumar al vehicle privat o a les terrasses a banda d'encarir el producte. Una informació que va destapar el periodista Carles Escolar, periodista i autor del llibre Licencia para matar, una història del tabaco en Espanya. Carles Escolar, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres i felicitats per aquesta informació.
Hola, què tal? Moltes gràcies a vosaltres.
Carles, aquest és un esborrany d'un pla de salut que s'hauria de començar a negociar la setmana que ve amb les comunitats autònomes, que entenc que són les que tenen les competències per fer-ho, no?
Bueno, a veure, la competència marca és del Ministeri, però després, evidentment, sense les comunitats autònomes això no pot funcionar i han de participar a través del Consejo Interterritorial a consensuar aquest text i han de fer inclús aportacions, no només les comunitats autònomes, sinó també la quarantena de societats científiques i mèdiques que hi ha a Espanya.
Fins a quin punt Espanya és important? O quin és el pes del lobby de les tabacaleres a l'estat espanyol?
Bueno, a l'estat espanyol i a tota Europa, no? I a tot el món. O sigui, el lobby de les tabaqueres és un lobby molt poderós, té una gran quantitat de diners, que a més ha invertit durant els anys en grans grups agroalimentaris, i per tant tenen un gran poder d'influència perquè, bueno, estan molt apoyats per gabinets de relacions públiques, fan molt lobby no només a Espanya, a nivell europeu i a nivell dels Estats Units i d'altres països, i són pioners inclús en el lobbisme, no? És a dir, ells són una mica, en el món del lobbisme, són una mica el referent pioner de com una indústria s'agrupa i defensa els seus interessos.
Ara ens deies, són molt fortes les mesures de pressió del lobby de les tabacaleres, que tenen un gran poder d'influència. Tant com partirà una llei per terra?
Bueno, potser no tant, evidentment, no? Però sí que són molt hàbils en retrasar la implementació de coses que són inevitables. Ho vam veure, per exemple, la primera gran llei contra el tabac, contra el tabaquisme a Espanya, que va ser la llei aprovada el 2005 sota el Ministeri d'Elena Salgado, que llavors era ministra de Sanitat, i on allà ja es prohibia inicialment poder fumar a l'interior dels bars i dels restaurants, una cosa que a nosaltres ara ja ens sembla normal, però que gràcies a la pressió del lobby del tabac, doncs al final es va igualir i va quedar com una cosa pendent que finalment es va acabar aprovant en la llei del 2010. Per tant, van guanyar 5 anys. Però Europa clarament ens marca quina és la orientació d'aquest tipus de política, que és una política que no només beneficia la salut de la ciutadania, sinó també són mesures que van a favor de l'economia. Perquè al final la despesa que té l'Estat i les administracions per tot el tema de les malalties derivades del tabaquisme, de les baixes de l'absentisme laboral que provoquen, de la mort prematura, tot això té un cost que no compensa, diríem, la recaptació per impostos que fa el tabac.
De seguida parlem una mica d'aquests mites que s'han establert entre la societat sobre el tabac. En recordaves lleis com aquesta del 2010, que de fet ja s'havia d'aprovar el 2005, quan es va promoure començar a deixar de fumar els locals de restauració i hostaleria que van haver d'instal·lar aquells biombos, aquells extractors, que de fet van durar ben poc, Ara tampoc serà permès fumar a les terrasses després d'un any duríssim per l'economia d'aquest sector. No els toca sempre pagar el beure els mateixos en aquest sentit?
No, perquè en l'hostaleria, que normalment quan hi ha un procés, diríem, de regulació legislativa d'aquest tipus, mai veuràs un representant de la indústria del tabac defensant els seus interessos. No veuràs mai un responsable del Tavis, de Philip Morris, no els veuràs, perquè sempre ho fan a través, precisament, d'altres lobbies, com és en aquest cas el de l'hostaleria, val? Mai donen la cara, sempre ho fan a través de tercers. I jo recordo que les anteriors lleis també l'hostaleria va dir que seria que es tancarien bars, restaurants, perquè la gent no voldria anar a un restaurant si no podia fumar, etc, etc. I no només no va passar això, sinó que han viscut una època daurada en el sentit que n'hi ha hagut més restaurants i més bars que mai, no? El que passa que també la indústria del tabac, com altres indústries, utilitzen a vegades diríem, les situacions de crisis econòmiques per intentar fer canvis socials que són inevitables. I sempre apenen a la cultura de la por. I està demostrat que aquest tipus de mesures estan respaldades per la grandíssima majoria de la societat, ho diuen totes les enquestes, I per tant són coses que beneficien la salut i al final l'economia dels països. Per tant, no hem de tenir por a aquests canvis.
Ens parlaves, Carles, també d'un dels grans mites que circula entre la societat, allò del gastar en sistema sanitari, perquè com que ja es paguen suficients impostos a l'hora de comprar tabac, doncs ja cobreixo gastos, diguem-ne, no? Això és una fal·làcia.
Sí, totalment. Hi ha l'Associació d'Economistes de la Salut, que són grans experts en documentar això. Tenen molt documentat que la despesa sanitària, sociosanitària, pel que fa doncs, a la malaltia, a les baixes laborals, tot el que provoca doncs, una mort prematura. Jo no sé com es pot valorar econòmicament que una persona mori de mitjana, un fumador, doncs, 10-15 anys abans del que li tocaria. No? Això com es contempla en diners? Quan val retallar la vida humana d'una persona durant 10-15 anys? En tot cas, el que cobra l'administració per les taxes dels impostos al tabac, que són altes, però que podrien ser molt més altes, com al Regne Unit o a França, no compensen tot aquest mal que fa ni econòmicament ni per suposat socialment. No?
Deixa'm fer-te una mica d'advocat del diable, perquè ara molta gent dirà, de fet dirà no, de fet ja ho diu molta gent, que el vehicle és un ens privat, diguem-ne, i que ens podríem trobar aleshores amb un estat intervencionista en aquest sentit.
Bueno, podria posar molts exemples d'intervenció que es podria veure com un intervencionisme. Jo, per exemple, jo he estat treballant 2 anys a Nova York com a corresponsal de l'agència EFE, i allà no et donen un habitatge de protecció social si fumes. És a dir, si fumes en l'espai. O sigui, no pots fumar en la vivenda de protecció oficial. Val? Te la donen, però tu no pots fumar. Perquè es considera que l'Estat no té per què invertir, l'administració no té per què invertir en gent, en persones que el que fan és tenir hàbits que generen perjudicis econòmics i que poden molestar els veïns o el que sigui. No? Vull dir que hi ha molts exemples. Evidentment, el cotxe és un espai que es pot considerar de l'àmbit privat, però és un espai, com tots sabem, que no és una persona sola la que condueix, sinó que va amb la família, va amb menors d'edat, hi ha embarassades... Per tant, és una qüestió de que no es pot fer una llei que digui, mira, si vas sol, llavors sí que pots fumar. No, perquè també hi ha la part de la distracció al volant, no? Per tant, es conjuminen una sèrie de factors que, pel bé de la salut pública, jo crec que sí que s'ha de regular això. I, a més, hi ha una cosa que no es té en compte, no? Que quan un fuma, contamina tot l'interior del vehicle i no cal estar fumant per tenir... diríem, els perjudicis dels productes cancerígens del tabac, perquè queden a la moqueta dels seients del cotxe. Allà circulen menors, gent que no li has preguntat si vol ser contaminat o no ser contaminat. Per tant, és evident que això és una mesura que, per cert, ja s'ha debatut molt a nivell de comunitats autònomes de tirar endavant, en el País Basc, per exemple, i que funciona en altres llocs i que es considera una qüestió normal. Això és un tema inevitable. La Unió Europea ens demana anar guanyant espais sense fum, i el cotxe ha de ser un d'ells.
Avui estem parlant en aquest programa Estel Migdia amb Carles Escolà, periodista que ha destapat tota aquesta informació i autor del llibre Licencia para matar, una història del tabaco en Espanya. Carles, segur que molta gent, tu entre ells, recordaràs que el 1991 es va rodar un d'aquells anuncis que jo crec que passarà a la història de la televisió. Era aquest anunci.
Soy Johan Cruyff y mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar casi me lo quita.
Un anunci que, com deia, molt recordarem, que es va tornar molt popular a la televisió amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Fins a quin punt, Carles, creus que és més contraproduint la prohibició del tabac que la conscienciació cap al fumador?
No, bueno, jo, quan es parla de prohibicionisme, és veritat que sempre hi ha un factor que pot ser de reacció, no? Jo crec que el que anem és a una residualització del tabac, no prohibint-lo, però sí acotant-lo. Per tant, el debat, si el poséssim, diríem, a l'extrem, doncs potser caldria prohibir la comercialització del tabac, no? Però no estem en aquesta tessitura, el que estem és anar acotant espais lliures de fum i acotant una mica el tema perquè, per exemple, amb la pujada, que jo crec que s'hauria de fer d'impostos, mesures que el que hem d'intentar és que la gent vagi deixant de fumar, també amb l'ajuda mèdica, ara ja la cartera de la Seguretat Social contempla, el Sistema Nacional de Salut contempla doncs, que et puguin donar medicació per deixar de fumar, cosa que abans no passava, És a dir, són molts, són multifactors, no? Són molts factors els que hem de tirar endavant perquè, no per prohibir el tabac, però sí per anar-lo acotant, perquè al final el tabac és un producte que ha d'anar cap a la desaparició. I per cert, ara amb anuncis com el que recordaves del Johan Cruyff, no?, que em posava la pell de gallina, no?, pensar la quantitat de gent amb talent en aquest món que ha mort abans de lo que havia de ser per culpa del tabac, no? Realment és lamentable.
Ara que parlàvem de prohibicions, una altra mesura que s'ha comentat molt és la de països com Nova Zelanda, on es vol començar a prohibir la venda de tabac a menors de 18 anys, però és que, a més, cada any vol pujar la franja d'edat un any. Per tant, aquells que ara tinguin 18 anys no podran fumar mai més. Són mesures que creus que poden funcionar i que poden arribar cap aquí?
Jo crec que aquí és difícil, no? Jo crec que aquest tipus de mesures, que són realment bastant potents, i que el que busquen és fer un tall a foc, no?, i crear una generació sense tabac, no?, que es diu, i que a partir d'allà ningú fumi, o no fumi pràcticament ningú. Aquí és difícil, perquè això sí que és una mesura molt més de la cultura més anglosaxona, jo diria, més prohibicionista, i que són mesures més contundents, no? El preu del tabac també, un paquet de tabac aquí val 5 vegades més al Regne Unit o 3 vegades més a França, no? Només estan als estancs de la frontera en França per veure les cues de francesos que compren paquets de tabac, i que també es dona una imatge de Catalunya, d'Espanya, tercermundista, no? Perquè aquí els productes són, d'aquest tipus són més barats, no? L'alcohol i el tabac, no? Són estils diferents. Jo crec que aquí aquest grau de restricció no seria ben rebuda per la societat. Jo crec que, malgrat el que diguin altres, totes les enquestes demostren que més del 80% de la població espanyola és favorable a noves mesures regulatòries.
Ara que ens parlaves d'aquesta imatge, a vegades tercermundista, pel que fa al tabac, pel que fa a l'alcohol, que sí que és veritat que molts països europeus, molta gent europea ve a comprar a casa nostra, fins a quin punt, però, Catalunya ha estat pionera en lleis antitabac?
Bueno, això és una cosa que, mira, que és una pregunta molt, molt bona, perquè és que jo crec que Catalunya ha estat molt pionera en precisament en guanyar espais sense fum, en lluitar contra el tema del tabac, però fa 10 anys que no fa res, hem de dir-ho clar. Per exemple, ara per la Covid hi ha hagut comunitats autònomes que han prohibit fumar a les terrasses, ja. I a Catalunya no s'ha fet això, no? Per tant, jo crec que aquí, no sé si pel context polític o pel que sigui, ens hem despistat una mica, i temes com aquest, on abans eren pioners perquè proposàvem, diríem, mesures noves, perquè hi participàvem molt en el debat. Aquí tenim a gran part dels grans experts epidemiòlegs sobre aquest tema. Aquí a Espanya tenim l'únic centre de referència homologat per l'Organització Mundial de la Salut com a unitat de control del tabaquisme, que està a l'Institut Català d'Oncologia i que dirigeix el catedràtic Esteve Fernández. Per tant, aquí tenim molts elements per continuar sent pioners, però el context polític no afavorit. Jo crec que espero que ara la nova administració catalana reaccioni i participi en el debat que ja deveria a final d'any o principis del que ve el Consejo Interterritorial, i presenti mesures, i que tornem a ser una mica capdavanters en aquesta lluita que abans ho érem.